Ràdio Estel. Informatius.
És la 1:00, us informa Sílvia Muñoz. Esquerra Republicana posa en dubte que realment s'hagin espiat els mòbils de Pedro Sánchez i Margarita Robles. El partit creu que el canvi de relat de la Moncloa de les últimes setmanes demostra que la compareixença d'avui no té prou credibilitat. Judit Casellas, bon dia.
Bon dia. Els republicans no les tenen totes i qüestionen que sigui cert que s'hagin espiat els mòbils de Sánchez i Robles i creuen que la informació d'avui no canvia els fets. El partit continua responsabilitzant tant el govern espanyol com el CNI d'estar al darrere de l'espionatge a independentistes. El president del partit, Oriol Junqueras, demana que s'assumeixin responsabilitats.
Com podem saber que allò que el govern espanyol explica avui és veritat? Quanta veritat hi ha en allò que el govern espanyol ha explicat avui? Com ho podem saber? Quina credibilitat li podem donar?
El partit segueix donant per trencada la confiança política amb el govern espanyol. Tot i això, per ara, encara no fa saltar pels aires la taula de negociació entre governs perquè diu que segueix aferrat a la bandera de la negociació per resoldre el conflicte.
Moltes gràcies, Judit. I a l'Audiència Nacional investigarà l'espionatge als telèfons mòbils del president Sánchez i la ministra Robles. El jutjat d'instrucció ha rebut la denúncia de l'advocacia de l'Estat i el jutjat de guàrdia assumirà les competències dels atestats, denúncies o querelles que es presentin en el seu període de guàrdia o almenys a partir de les 24 hores del divendres anterior. Segons la denúncia, els telèfons van patir infeccions entre els mesos de maig i juny del 2021. I tornem a casa nostra perquè Josep Bou, regidor del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona, segueix contemplant l'opció de que el seu cotxe fos cremat, tot i la conclusió policial que apunta que va ser per un problema mecànic. En declaracions a Ràdio Estel, Bou ha indicat que hi ha una sèrie de coses que no li encaixen i ha especificat que es tracta d'un cotxe d'alta gamma i que aquestes incidències no solen passar.
Dels agents no puc desconfiar mai. Mai. Però hem de saber com ha sigut elaborat, que t'informa, qui l'ha firmat, bueno, i exactament com ha anat. Però sobretot, i el més important, que jo tingui aquest informe. I no el tinc, no me l'han donat. Per tant, no sé què ha passat aquí, no sé exactament en què es basa.
A més, ha dit que feia menys de 24 hores que havia sortit de la revisió. I a l'Audiència de Girona, des d'aquest matí, està en marxa el judici pels atacs amb explosius que hi va haver el 2012 al macroprostíbul Paradise de la Jonquera. El propietari del local ha assegurat que no tenia dubtes i ha atribuït els atemptats a enveges de la competència. Al judici pels atacs asseu 7 acusats a la banqueta, per aquí el fiscal demana penes de fins a 24 anys i mig de presó. I un estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona conclou que el 32% de les llars amb menors i un sol treballador són pobres. L'estudi recorda que l'Estat espanyol és el segon país amb més pobresa laboral. S'hi troben entre el 12 i el 15% de les famílies, només per darrere de Romania. L'anàlisi constata que un 25% de les famílies amb ingressos baixos pot arribar a l'estabilitat econòmica. I la Fira del Vi de Falset ha batut el seu rècord històric d'assistents en la 27a edició. Fins a 30.000 persones han visitat la mostra de vins de la denominació d'origen Priorat i la Montsant durant el cap de setmana. S'han servit fins a 42.000 degustacions de vin, superant així la xifra més alta registrada al 2017. Moment ara per la informació esportiva amb Xavi Toscano.
Les ganes de veure el Barça femení en directe no afluixen. Aquest matí la lleu de peticions per fer-se amb una entrada per a la final de la Champions ha col·lapsat la web del club. Milers de seguidors blaugranes han accedit a la web del Barça just a l'hora que arrencava el procés i el sistema ha quedat totalment saturat per les nombroses sol·licituds. La UEFA, recordem, destina a cada equip finalista 3.000 entrades gratuïtes i el Barça les destinarà a aquesta xifra d'entrades exclusivament als socis. Si la xifra de peticions rebudes pel club blaugrana no supera aquest nombre, tots els sol·licitants podran disposar d'una entrada gratuïta. A la final, recordem, es juga el 21 de maig contra l'Olímpic de Lió a l'estadi de la Juventus, a Turí. Canviem de qüestió pel que fa al ciclisme. L'espanyol Alejandro Valverde ha confirmat la seva participació al Giro d'Itàlia. Recordem que la primera gran cita del calendari ciclista mundial comença ja aquest divendres. Juntament amb Valverde, la resta de l'equip Movistar estarà format per Iván Sosa, José Joaquín Rojas, Jorge Arcas, Sergio Samitier, Oyer Lazcano, Will Bartra i el català Antonio Pedrero. L'altre ciclista català que correrà el Giro és David de la Cruz, que ho farà amb l'equip Astana. I ja acabem el Masters 1000 de Madrid, on des de fa una hora hi ha en marxa els primers partits del quadre masculí. Estan jugant Àlex de Miñor amb Pedro Martínez. De moment, en el primer set, 5-6, a favorable a l'Espanyol. també a Davidovich. S'ha endut el primer set contra Harris i en aquests moments també hi ha en joc 5-5 entre Tommy Paul i Jannik Sinner. El quadre masculí el seguirà competint aquesta tarda i demà seguiran més partits. L'espanyola Sara Sorribas en el quadre femení d'aquest Open de Madrid.
Gràcies, Xavi. Tornem amb més notícies a les dues. Ara us deixem amb el matí a Ràdio Estel, amb Mercè Raga i el seu equip del magazín.
Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a un quart de vuit del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a un quart de vuit del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. La guerra d'Ucraïna ha provocat l'onada més gran de refugiats des de la Segona Guerra Mundial. En necessitem per ajudar els afectats pel conflicte, garantint-los l'accés a l'alimentació, aigua potable i serveis bàsics. Fes el teu donatiu a www.caritas.barcelona o al Bizum 33381. Càritas amb Ucraïna. El Tot Sardana, un any més, et posa al dia cada diumenge del concurs La Sardana de l'Any. Un repàs als temes participants, les fases del concurs i tota l'actualitat. Vota la teva Sardana de l'Any a lsda.cat, sempre abans dels dilluns a les dues de la tarda. Recorda, emet el teu vot al web lsda.cat. La 32a edició de La Sardana de l'Any, el Tot Sardana, els diumenges a les 9 del matí, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Vinga, que 7 minuts ja són els que passen de la una del migdia.
La proteïna.
Va, que en aquesta darrera hora d'aquest dilluns, Marta Jargué, com estàs?
Molt bé.
Hem de parlar ara de l'esmorzar perfecte.
Sí.
Potser ens queda ja una mica tard.
Sí, però aquestes hores ja seria més hora de dinar, però també hi ha els que fan els brunch.
I ens serveix per demà.
Per tant, home, i tant.
I per tots els dies de la setmana. I després, al punt res, quan faltin pocs minuts per arribar a dos quarts de dues, avui també la Olga Vallejo posarà la lupa en una iniciativa molt interessant, que és recollir les escombraries...
Mentre fas esport, perquè hi ha moltes deixalles, hi ha molta gent incívica que deixa molta porqueria quan surt a córrer o quan surt a caminar, i aquesta gent fan molt bona tasca.
Doncs parlarem del plogging, si no m'equivoco, eh? Així és aquest terme que s'ha acunyat.
Jo no sabia que existia, que estava com ja... que existia un terme per això, però hi ha molta gent també que quan sortim a passejar d'excursió sempre sortim a una bossa de plàstic per recollir les deixalletes que anem trobant, però ho escoltarem més tard.
Doncs això serà, com dèiem, a la part final del programa, però abans us volíem comentar justament a l'espai la proteïna. Ja sabeu que cada 15 dies aproximadament doncs parlem d'alimentació i nutrició aquí al matí a Ràdio Estel. Clar, alimentar-se millor només té beneficis pel nostre cos i també, Marta, per la nostra ment. Clar, per això, com dèiem, cada 15 dies doncs us donem consells saludables, no? A tenir en compte, consells que us poden ajudar en el vostre dia a dia, com és, per exemple, doncs tenir l'esmorzar perfecte al cap.
Exacte, que és un assumpte més que ens toca molt de prop, perquè pels que ens llevem d'hora és tot un tema, l'esmorzar. Bé, pels que ens llevem d'hora, però també els que ens llevem es lleven una mica més tard, tenen aquesta sort. Hem de començar el dia amb energia, però tampoc atipar-nos ni passar-nos amb estimulants com el cafè, dels quals alguns n'estem totalment enganxats.
Doncs sí, i per aprendre bons hàbits matinals i el que ha de tenir un bon esmorzar, ja ens acompanya, escolteu bé, la Begoña Caneda. Ella és doctora en bioquímica i dietista nutricionista, també és experta en educació alimentària i comunicació en alimentació, nutrició i salut, i a banda és professora del grau de nutrició humana i dietètica de Blanquerna Universitat Ramon Llull. Begoña, bon dia, gràcies per ser amb nosaltres. Com estàs?
Bon dia, molt bé, un plaer tornar a parlar amb vosaltres.
Begoña, ben esmorzada.
Sí, home, a aquestes hores ja gairebé dinada, no? Com deia la Marta...
A quina hora dines,
jo també
sóc
molt fanàtica, del brunch, com deia la Marta.
Ah, sí?
Aquest dinar més d'hora, no? Mm, sí. A mi m'encanta.
Però...
Sóc més de dinar d'hora, sopar d'hora... M'agrada tot això.
Però, Begoña, quan fas el brunch, abans menges alguna cosa o ja directament
esperes fins... No, l'esmorzar, clar. Depèn del dia, però m'agrada esmorzar... dureta, i així ja faig el dinar d'hora també, encara que de vegades la feina no t'ho permet, com tu ben dius, no?
Jo pensava que el brunch era aquesta...
A l'Anterna, per exemple, fem classe de tarda, i llavors a vegades és complicat, no?
Clar, per això dines d'hora, no,
i has de quadrar els horaris. Mm.
Dines d'hora, no, Begoña?
Sí, jo he de dinar d'hora, però ja m'agrada, eh?
Sí,
ja
sí, això també és acostumat, sí. Com no, sempre sol dir, no? T'has d'acostumar, però a vegades...
Exacte.
Ens costa.
Costa,
ens costa una mica.
Va, Begoña, abans de detallar què hauria de tenir un esmorzar ideal que ens plantejava la Marta avui, parlem del dia abans, no? Perquè també és important tenir en compte el dia abans. N'hi ha que es lleven amb gana, perquè han sopat poc o bé malament. Per tant, per encarar bé el matí, cal haver cuidat la nostra alimentació també a la nit abans?
Bueno, al final l'important és cuidar l'alimentació durant tot el dia. Aquest és el missatge que jo crec que hem de tenir tots en ment. O sigui, no hi ha un àpat més important que l'altre, sinó que hem de cuidar tota l'alimentació del nostre dia. Si ens llevem amb gana, això és una molt bona senyal, perquè això vol dir que hem fet un sopar com toca, que l'hem pogut digerir, no? Que potser hem anat a dormir ja feta la digestió i que, per tant, el nostre cos, després d'aquest dejuni nocturn, doncs s'aixeca amb gana. Això no vol dir que si no ens aixequem amb gana sempre sigui a causa de que hem sopat massa, no? O que hem anat a dormir fent la digestió. Realment això és molt personal. Hi ha persones que tenen molta gana quan se desperten, que, com dic, si tens gana, vol dir que el sopar ho estàs fent bé, perquè això de tipar-nos massa per sopar o anar a dormir fent la digestió no és del tot recomanable. Però, com dic, és molt personal. Hi ha persones que no tenen gana al matí i llavors, si... això no els impedeix el rendiment del matí, doncs tampoc passaria res esmorzar una mica més tard.
Clar.
Com dic, al final cadascú ha de trobar la seva fórmula, no?
Clar, Begoña, i ara que apuntaves això del sopar, quantes hores abans d'anar a dormir ens recomanaries sopar per anar a dormir ja apaïts, per dir-ho així?
Doncs com a mínim dues bones horetes abans hauríem d'haver intentat acabar de sopar.
Val, doncs
per donar temps a apaïts.
D'acord. Va, Begoña, ens sona el despertador, ja hem sopat, hem dormit, ens sona el despertador, posem a les 7 del matí. Quines rutines tu ens aconsellaries seguir? Perquè hi ha molta gent que el primer que fa és esmorzar, però també hi ha altres que prefereixen, per exemple, dutxar-se i estar una mica més desperts abans de començar a menjar alguna cosa. Què recomanaries fer, tu?
Doncs, com he dit abans, Marta, el que recomanaria és que cadascú escolti el seu cos. És a dir, si tu t'aixeques i no tens realment molta gana, doncs potser la teva fórmula millor seria doncs, anar-te'n a dutxar, no? I quan acabis de dutxar-te, doncs te fas el teu esmorzar. És a dir, al final cadascú, jo recomanaria, a no ser que tinguis alguna malaltia que et pugui, o alguna situació especial a la teva vida que faci que tinguis un risc de malnutrició o que sigui necessari que mengis, al final escoltem el nostre cos. Hem de menjar quan tenim gana. Per tant, si no tens gana, doncs te vas a dutxar i després t'entra la gana. Que no t'entra la gana... però saps que podràs esmorzar una miqueta més tard? Doncs esmorzes una miqueta més tard. Si no pots esmorzar més tard i has de forçar una mica la gana perquè saps que si no esmorzes en aquell moment després passaràs gana o et marejaràs i no podràs rendir a la feina. Llavors, un molt bon truc per obrir una miqueta la gana és, abans d'anar-te'n a dutxar, per exemple, prendre't una fruita sencera i al cap de la mitja horeta que t'hagis, no, que hagis utilitzat per dutxar-te i vestir-te, normalment aquesta fruiteta ja t'ha obert una miqueta la gana, t'ha obert una miqueta a l'estómac, i aquest seria un molt bon truc.
Ostres, Begoña, jo no sabia aquest truc i me l'apunto, perquè moltes vegades, ara que tu deies lo de marejar i tal, a casa meva sempre m'han dit, perquè tu, Marta, de ben segur que igual t'ho han dit,
a veure,
el ser tan altes... No, és que clar, Begoña, a veure, tu ajuda'ns també com a nutricionista.
A veure, tampoc fem 3 metres.
No, a veure, però són bastant altes.
Sí, però quin problema hi ha?
No, jo me'n recordo a casa meva ja de ben petit que em deien tu menja alguna cosa abans de sortir de casa perquè caurà rodona.
Perquè tenim més facilitat per caure.
Suposo que era la deducció que feien a casa meva. Begoña, què em podem dir d'això?
Pues no sé, està clar que com més alta ets, la despesa energètica i les necessitats energètiques és veritat que depenen del pes i de l'alçada. Bueno, no de l'alçada, del pes. Si ets més alta, normalment peses més perquè tens un cos, no?, més superfície corporal, però vamos, al final és el que dic, siguem intel·ligents, planifiquem tots els àpats del dia i l'esmorzar pues és un d'ells, però... i l'hem de fer el més saludable possible i adaptat a les nostres necessitats.
Però és està bé que... aquest truc que ens has donat, d'una peça de fruita,
sí,
abans de la dutxa, per obrir la gana, i així d'aquesta manera, quan arribes ja a la feina, doncs ja pots, o després de la dutxa, no, mm-hmm, Begoña? I així, doncs, aquesta sensació de no tens gana, doncs sí, ja se t'obrirà, sí, la gana.
Clar, i amb això deriva, no?, aquesta, ja, idea de que al matí també és bo per prendre's una mica en calma, no? És a dir, no llevar-te i haver de marxar
ràpid,
correcuita, sinó, sí, que prendre's també una mica de temps, doncs precisament per això, per marxar i sortir de casa ja amb energia.
I jo no sé vosaltres, sí, Begoña, perdona, però potser m'avanço en el guió, però també hi ha aquest tipus de persona que diuen, no, si jo amb un cafè ja aguanto fins al migdia. Què els hi podem dir, Begoña?
A veure, si realment hi ha persones que... Una cosa és aguantar i una altra cosa és dir, és que realment no necessito més. És a dir, si no és una excusa perquè no hi ha temps o hi ha una mandra per fer-se l'esmorzar i realment és que la persona no té gana i no li entra res més, doncs, per exemple, perquè dinadora, hi ha persones que comencen a treballar al migdia i han de dinar a les 12. I potser, realment, si esmorzessin, després no podrien dinar tant d'hora. És a dir, al final hem de mirar el que li passa a cada persona. Si realment aquella persona amb un cafè rendeix a la feina, no té cap necessitat específica que realment se li hagi de forçar a menjar, doncs perquè ha de prendre medicines o perquè té alguna malaltia, i realment ja li va bé, doncs perfecte. Al final hem d'escoltar el cos de cadascú. Vale? Però una altra cosa, també hi ha persones que diuen això i és per mandra o perquè no saben cap preparar-se i després van aguantant. Que aguantar és com que vaig patint una miqueta, no?, fins que arribo. Llavors, en aquestes persones sí que els diria que intentin planificar el dia anterior, deixar-se preparat algun esmorzar saludable perquè s'ho puguin emportar o puguin menjar a casa.
Vinga, va, que estem repassant amb la Begoña Caneda justament quin és l'esmorzar perfecte. Per tant, Begoña, ara ja sabem doncs quin és el mominador adequat per esmorzar. Passem ara al que ha de tenir un esmorzar com cal. Cal, primer de tot, complicat perquè hi ha qui esmorza dolç. Espera, que no ho he dit bé, això. Begoña, complicat perquè hi ha qui esmorza dolç o salat. Val, per tu, quina seria la fórmula perfecta, no? Perquè també hi ha aquestes combinacions. Això també és molt personal. Jo no sé si a nivell de nutrició, Begoña, vosaltres heu de tenir alguna cosa, heu de dir alguna cosa. Però en el meu cas, Marta Jarque, jo prefereixo deixar-me el dolç pel final. Begoña.
Doncs mira, al final la fórmula és com a qualsevol hora del dia. El que hem de fer és menjar saludable, i menjar saludable vol dir menjar aliments mínimament processats, el més frescos possibles, és a dir, deixar de banda tots aquests aliments ultraprocessats o processats, amb sucres afegits, amb greix de mala qualitat. Per tant, tirem d'aliments frescos, per exemple, pensem en un esmorzar mediterrani, perquè, clar, altres cultures esmorzen coses molt diferents. Al Japó esmorzen arròs amb verdures, per exemple, sí, que també és molt correcte. Però a la nostra cultura, dieta mediterrània, què podem fer? Doncs làctics, per exemple, com llet, el iogurt, formatge, o sucedanis, com beguda de soja, de cibada o d'arròs. En el cas de les begudes vegetals, jo les recomano enriquides en calci, perquè aquestes begudes, de manera natural, no tenen calci, de la mateixa manera que si els làctics de vaca o de cabra o d'ovella sí que tenen làctic natural. Ai, làctic, perdó, sí que tenen calci. També podem tirar de fruita, que per exemple, en aquest cas seria el dolç saludable. Tenim un dolç saludable meravellós a la dieta mediterrània, que són les fruites de temporada. Doncs podem fer-nos, després us explicaré algun exemple que queda boníssim, amb fruita per fer un esmorzar dolç que ens pugui treure aquest neguit, no?, d'aquest gust que tant ens agrada. També és superimportant i superinteressant. Jo sempre recomano, perquè t'omple més, afegint proteïna als nostres esmorzars, a part del formatge i de la llet, que també ens aporten proteïna, per què no esmorzar ous, no?, uns ous durs, uns ous passats per aigua, que a mi de petita me'n feien moltíssims. O, per exemple, conserves de peix, no?, et pots fer un entrepà de tonyina o de sardines. I això sí, evitem al màxim les carns processades, els pernils, els fiambres aquests. Ah. Hem d'intentar menjar com menys millor. Podem fer entrepans molt saludables, doncs, amb formatge, amb truita, amb verdures, que són molt més saludables. Jo més d'un, dos cops per setmana intentaria no menjar aquestes carns processades. També cereals integrals i productes derivats. Per exemple, cereals integrals, no estem parlant dels típics cereals ensucrats, perquè aquests no serien saludables, serien ultraprocessats, sinó els típics flocs de civada o blat unflat sense sucres afegits, que avui en dia a qualsevol supermercat podem trobar, i productes derivats, doncs qualsevol pa de qualsevol cereal, però això sí, 100% integral. I per què no afegir verdures? Un entrepà, per exemple, jo me'n faig de vegades per esmorzar, de formatge amb escalivada, està boníssim. O de tomàquet amb mozzarella, per exemple. No sé què us sembla.
Mira, ara m'agrada molt que hagis dit això dels cereals, perquè a mi m'agraden molt, però clar, vaig escriure un dia que eren realment els que em prenia eren ultraprocessats i tenien una gran quantitat.
Sí, els que et diu la Begoña que
correcte.
No, eh?
Aleshores, ara intento, doncs, el que comentaves tu, flocs d'avena amb iogurt, però, Begoña, sí que és veritat que és una mica insípid, no? Això s'hauria d'acompanyar d'alguna cosa, aquest bol de cereal amb iogurt, i què aconsellaries? Posar-hi fruit?
Si t'agrada molt dolcet, jo li poso, per exemple, a mi m'agrada molt fer el típic porridge, no? Perquè és més calentet, aquelles gatxes, no? Que es diu de cibada, i llavors jo li poso, amb llet calenta, poso la cibada, i si el vull un dia dolcet, per exemple, li poso trossets de plàtan amb canyella, i així queda boníssim. I ja l'afegeixes unes nous o unes avellanes, que també és molt interessant en els esmorzars, els fruits secs, i queda boníssim, per exemple. Li pots afegir fruita en aquests cereals i ja li dones un toc molt més agradable. O inclús xocolata negra ratllada en algun dia especial. Okay. O a vegades també em poso, que queda molt bo per donar un toc diferent, una cullerada de coco ratllat, per exemple, si us agrada el coco.
Sí, molt. Sí, ens agrada. Begoña, però el porridge el fas el dia abans?
Es pot fer el dia abans i deixes macerant a la nevera perquè s'estovin els cereals, no? Que si no són molt durs, i si no, amb un minut al microones, poses el porridge, ho cobreixes amb llet, just cobert, ho poses un minut al microones, després afegeixes una mica de canyella i poses més llet i ja li poses tota la resta, el plàtan, les nous, el que tu vulguis,
sí,
i queda boníssim.
I amb mango també és molt bo. Jo ho faig, al foc, això, eh? No ho havia provat mai al microones. Mira, potser també és una bona opció.
Sí. També, veus? Begoña, ara...
Ràpid, no? Allò que dius, no tinc temps, doncs en aquell minut que està al microones aprofites per fer altres coses. Vas tallant el plàtan.
Ha arribat el moment, noies.
A veure.
El gran aliat als matins.
Ui!
El cafè.
El tema.
Begoña. O el te, per molts altres. Què ens recomanes consumir, i en quines quantitats?
Si agrada, està bé. Cafè o te, el que passa que, clar, si ens passem de dosi, al final doncs, la cafeïna o la teïna, que al final és molt similar a la cafeïna, fa que no puguem dormir d'una manera tan reparadora, no? Perquè no deixa que dormim tan profundament. Llavors, jo... Lo normalet seria fer uns dos cafès al dia. Si fem te, com que té menys quantitat de cafeïna o de teïna, doncs podem fer una miqueta més. També hi ha varietats de te que tenen menys quantitat de teïna, no? Com per exemple el te verd, no? El te blanc tenen menys quantitat. Per tant, dos cafès i un te, o si fas més te, doncs dos, tres tes al dia estaria bé. També podem tirar de les versions descafeïnades, Jo faig això, faig un cafè cafeïnat al dia i la resta me'ls faig descafeïnats.
Sí, i ja, jo havia sentit també, Begoña, això no sé si és veritat o és mentida, que quan, una vegada et despertes cal deixar passar una mica de temps per prendre el primer cafè, diguéssim, per no estimular en excés el cervell. Això, hi estàs d'acord o no?
Bueno, al final jo... no és automàtic, no? Quan tu t'aprens la cafeïna no és que sigui el segon següent de que te'l prens que t'estimuli. Per tant, no crec que hi hagi cap problema per despertar-te i si et ve de gust un cafè, amb tota la calma te'l prepares i te'l prens. Una mitjoreta sol trigar per despejar-te.
Mitjoreta. Begoña, jo he escoltat també, a veure si tu ens ho pots confirmar, el tema de prendre un gotet d'aigua, primer de tot. El primer que fem quan ens llevem, un gotet d'aigua per desengreixar les tuberies, diguéssim. Això ens ho pots confirmar?
A veure, per desengreixar les tuberies tampoc, no? Però està clar que vens de dormir tota la nit, que potser la salivació ha estat diferent, per tant, si et ve de gust un gotet d'aigua, doncs la veritat és que la hidratació no està de més i recordar-te de prendre aigua està bé. Jo sempre prenc un got d'aigua a l'aixecar-me perquè tinc set, la veritat, no? D'haver dormit tota la nit, doncs és una pràctica. Beure aigua sempre és recomanable, per tant, està bé.
Punt positiu,
jo ho trobo recomanable.
N'hi ha qui ho fa amb una mica de suc de llimona, també això del primer gotet, i diuen que ajuda a la digestió. No sé si...
Bueno,
i a
perdre pes, amb el suc de llimona... Jo aniria amb cuidado amb el suc de llimona, perquè, a veure, no hi ha evidència científica que tingui un benefici per la salut extra. Perquè si tu ja menges vitamina C de les fruites i verdures que prens durant el dia, ja està bé. Perquè el suc de llimona és molt àcid i pot fer malbé l'esmalt de les dents. O sigui que a vegades pot ser estar contraproduent. Al final, aigua o un té, que al final és aigua calenta, i per hidratar-nos al matí, doncs, per què no? Pot ser una bona pràctica.
Vinga, doncs 5 minuts i arribem al punt de 2:15. Estem parlant amb Begoña Caneda, ella és doctora en bioquímica, dietista, nutricionista, també professora Blanquerna. Com cada vegada que els nostres nutricionistes de capçalera doncs, ens acompanyen al matí a Ràdio Estel, volem acabar, Begoña, amb un mite relacionat justament amb el tema de la nutrició. Clar, el mite d'avui és l'esmorzar és l'àpat més important del dia. Begoña, ens l'hem de creure?
Doncs mira, jo crec que ja ho hem anat una mica dient. Realment no hi ha un àpat més important que un altre. Al final el que hem de fer és planificar una dieta saludable, equilibrada i suficient al llarg del dia. I l'esmorzar és un dels àpats dels quals es composa el nostre dia. Li hem de donar la importància que té, però que no és major ni menor que la resta. No? Al final intentem adquirir uns bons hàbits, planifiquem bé tota la nostra compra, tota la nostra setmana, tots els nostres àpats i endavant. Mira, farem moltes coses per a la nostra salut, menjant saludable.
Breument, ara sí, que ens ha quedat aquesta pregunta pendent, Marta, que hem parlat molt d'entre setmana, els dies que vas a treballar, però cap de setmana ens dones una mica de treva, Begoña, amb els esmorzars o no?
Doncs mira, el cap de setmana tenim més temps, per tant, aprofitem per fer aquell esmorzar amb més calma, per potser fer preparacions casolanes, no?, que no tenim temps, no? Jo soc molt d'ou, al matí m'encanta, no?, fer una bona truita de verdures o uns remenats. Si ens agrada el dolç, doncs fer uns pancakes, no?
Jo faig això, Begoña. Jo soc
exacte,
de pancakes.
Tens més temps.
El problema és que després hi poso coses que em sembla que no són massa saludables a sobre.
A veure, no passa res si de tant en quant fem, per exemple, si algun dia et regalen algun postre així o algun dolç més saludable, un pa de pessic que te fa la teva àvia, doncs aprofitem els diumenges per gaudir-lo. Jo sempre, com dic, intentem menjar de qualitat, és a dir, algú que sigui dolç, que encara que no sigui tan saludable, però si és fet a casa amb ingredients de qualitat, doncs llavors sempre és millor per nosaltres. Jo aprofitaria el cap de setmana per gaudir d'un esmorzar més complet, amb més temps i amb família, que es gaudeix millor.
Totalment. I molt em temo, que no ho hem comentat això, però el tema del brunch, la mimosa ens la treus, Begoña?
Ai, sí, el brunch, m'encanta el brunch. Soc superfan, de veritat.
I la mimosa, que és aquell suc de taronja amb cava, què?
Bueno, l'alcohol ja sabeu que quan menys millor, però
per escolta,
si és, no és un hàbit, sinó que és en un dia especial o en un moment especial.
I si és cava català, millor. Mercè, ja ho diu la Begoña, que ha de ser de proximitat, per tant...
Begoña Caneda, moltes gràcies per acompanyar-nos un dilluns més. Hem après nota de tots els bons consells. Moltíssimes gràcies. Sí? Doncs porta'm una mica la feina.
Va, jo us en portaré.
Begoña. Ja em direu si us funcionen tots els trucs que us he dit.
Sempre, això sempre. Una abraçada forta.
Una abraçada. Adéu.
Adéu.
Ai, ara te'n parla de menjar, a mi m'ha fet venir gana. Sí, tu, escolta, serà que no m'has esmorzat bé. Dos minuts, no, què dic, menys. Un minut i escaig, ens situem ja al punt de 2:15. Fem una cosa, fem una petita pauseta i a la tornada ja la Olga Vallejo té les claus perquè puguis entendre el que és el plugin aquí, al matí a Ràdio Estel. Fins ara.
Ràdio Estel. És molt més que un viatge inolvidable. És pura emoció a cada pas. Coneix Terra Santa de les mans dels custodis franciscans i Alcom Viatges, especialistes en viatges religiosos. Sortides exclusives des de Barcelona des de 1.580 euros per persona. Informa't a la teva agència d'Alcom Viatges, Viajes Ecuador, o al 93 521 58 49. 93 521 58 49. Fem del teu viatge una gran experiència.
Masomega Punto Rojo aporta els àcids grassos omega-3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Al canvi d'estació i durant la primavera, Masomega Punto Rojo és el teu complement alimentari ideal. Demana Masomega Punto Rojo a Laboratorios Maen Punes o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Masomega Punto Rojo ja. I per ser oient de Ràdio Estel, un descompte especial en la compra per telèfon de Masomega Punto Rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Ai, quan arribi l'estiu.
No sé com ho farem.
No m'ho no tingueu en compte.
Patirà,
no, no,
sobretot no una que conec.
Sí, no, no vull que m'ho tingueu en compte. Estabilitza...
La temperatura, José.
José, sí, fes alguna cosa.
Abans que ens quedem congelats.
A l'edat de gel. Pràcticament a l'estudi.
Ai, el que he dit ara ja veuràs. A partir de demà, temperatura... Home, el que digui la Generalitat, perdona, ara mateix estem al que marca la Generalitat, eh? Estem als límits.
Aquí sí,
estem
al... dins de la normativa, no ens la saltem.
Olga, aquí és el plugin.
Mira, doncs és una pràctica que consisteix en recollir escombraries abandonades a l'entorn natural, això sí, quan surts a córrer. I per saber més d'aquesta pràctica, hem trucat en Robert García Pano, que és fundador i impulsor del projecte Catalunya Clean Up Challenge. Molt bon dia, Robert.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé, mira, vosaltres, o sigui, una cosa és el plugin i després hem dit Catalunya Clean Up Challenge, que qui us busqui a Instagram llegirà perquè no és la meva brossa, però és el meu planeta. I ho vaig llegir i vaig pensar, home, potser ens, que encara ens falta tenir més consciència mediambiental, pot ser?
És una pregunta retòrica, no? jo crec que sí, només cal sortir al carrer i veure com estan els carrers, eh? O el nostre entorn. Falta molta consciència i bueno, al final aquestes iniciatives, pues, el que busquem són precisament això, no? Començar per tenir consciència de que tenim un problema i a partir d'aquí és com el primer pas per mirar de solucionar-ho, no?
Vosaltres teniu una app que es diu Literati, amb dues T's, al principi Literati, i amb aquest projecte vareu guanyar el Premi Talent Cambra 2021, Innovació en Cura del Medi Ambient i Entorn Natural. Per qui s'estigui pensant si baixar-se l'app, explica-li què s'hi trobarà.
Sí, a veure, es trobarà la possibilitat de participar en un projecte col·lectiu. Nosaltres treballem amb un concepte que li diem reptes, i llavors, un repte vol dir que entre tots, fent tots una miqueta, entre tots aconseguim un objectiu, no? I bueno, l'aplicació aquesta és una aplicació d'una empresa americana, una aplicació que està fent servir a més de 160 països de tot el món, i el que fa és, d'una forma molt senzilla, és convidar-nos a més de recollir brossa, que molta gent que de fet ho fa, no? A més, recollir dades, perquè recollir les dades és el que ens permet... o ens pot permetre entendre problemes quan consolidem dades de molta gent, no? De molta gent i de molts llocs, per tal de buscar solucions. Llavors, una miqueta és petits gestos, convertir-los o facilitar que entre tots, un petit gest de molta gent, entre tots, ens permeti recollir dades per buscar solucions, no?
Hem vist que podem fotografiar la brossa que ens trobem, que es puja al núvol, que etiquetem l'objecte, el material, la marca, es geolocalitza automàticament i, sobretot, l'hem de recollir, per tant... Potser hauríem d'incorporar una bossa quan sortim a la natura per ja tenir-la sempre allà i anar ficant-hi tot el que els altres han tirat i no haurien hagut de deixar abandonat a la natura.
Sí, a veure, està clar que el primer pas és no embrutar, no? I llavors és trist quan òbvio vas per la muntanya i trobes una bossa de plàstic o trobes un embolcall que dius, si ha arribat aquí, segurament pesava molt més, no? Perquè no pot baixar, no? Uh-huh. I després cada cop hi ha més gent, pues, que sigui porta una bosseta o porta un guant, perquè al final es tracta de compatibilitzar activitats una miqueta diàries, no? O sigui, la proposta que fem des del Catalunya Lab Challenge és també donar la possibilitat a molta gent que potser no estan disposats, no poden, no? Anar a recollides d'aquestes que es fan molts dissabtes o diumenges, no? Pues, millor de 10 a 12, tots a la riera, o tots a una platja, o tots a un parc, no? I durant un parell d'hores vas com molt, si m'ho deixes dir així, com a saco, a recollir sacs i sacs, no? I una altra forma de viure, diguéssim, a mi m'agrada dir-lo, des del Catalunya Clan Challenge, m'agrada dir-li com slow pick-up, amb el concepte de que, bueno, també es pots recollir una miqueta cada dia, no? I que pot ser simplement l'activitat que fas diària, doncs de passejar, d'anar a passejar el gos, d'anar a prendre el sol a la platja, ara de cara a l'estiu, no? O la sortida és aquesta que moltíssima gent fa per la muntanya, no? I dir, si a més, pues me trobo un cartutxo, pues bueno, el recullo, no? Està clar que no estàs recollint tot el rato, com sí que són aquestes activitats que deia de dissabte, no? Però sí que al final d'una jornada, pues, has recollit tres cartutxos, has recollit, no sé, un volcal d'un caramel i a mi una llauna, i aquelles cinc peces, si a més ja has fet una foto, estàs ajudant a que contribueixin a tenir més dades de l'entorn. I llavors, per exemple, pues, quan tinguem a lo millor 500 cartutxos de moltíssima gent, d'un en un, no? A lo millor podem fer una acció i anar, per exemple, a una associació de caçadors i portar-li totes aquestes dades en un mapa, amb dades, per ajudar que siguin conscients i que ells puguin, bueno, pues, explicar-li als seus socis, en aquest cas, accions, etcètera, etcètera. No? Aquesta és la idea.
I per visualitzar-lo, que quan veiem les coses sobre un mapa, sobre dades, ens ajuden a tenir consciència, com tu deies. Robert García Pano, fundador i impulsor del projecte Catalunya Clean Up Challenge, moltíssimes gràcies i recordem l'app, que és Literati, amb doble T. Moltes gràcies, Robert.
Gràcies a vosaltres.
Només dic que si algú vol iniciar-se, ara que deia en Robert, per exemple, que es pot fer de forma individual o conjunta, per exemple, si us interessa el plogging i sou de córrer, l'11 de juny se celebra l'Ultra Clean Marathon, una cursa on es corre, es recullen residus abandonats als espais naturals. Per tant, teniu tota la informació a ultracleanmarathon.cat i es pot ser corredor o voluntari. Que potser ara, que m'heu mirat totes com home, una marató d'aquí a l'11 de juny, ens fa una mica just. Escolta, podem ser voluntàries.
Fas doble exercici, eh?
Clar,
perquè
pujar,
si has
baixar,
de recollir baixar, ara doncs, tal, això
sí,
fa...
És...
O sigui, poc deus córrer, segon per on vagis, hi ha tantes deixalles...
Crec que és el menys important aquí.
Sí,
no és ell
l'excusa. L'objectiu és hard, que...
D'acord.
Però t'hi apuntarem. T'hi apuntarem.
M'encanta.
T'hi apuntarem.
Sí, jo ja ho faig.
Escolta, Mondelo, Mercè.
Jo aniré a recollir.
Una cosa, és molt xulo el que portes al... Sí, a l'envàs que dus l'aigua, eh?
La cantimplora que porto amb l'aigua.
Molt xula.
T'he de dir que m'ha sorprès que t'agradi, perquè quan la vaig comprar era d'un color rosa salmó molt més pujat,
sí,
però a base d'estar exposada al sol,
el
color s'ha absorbit. Per tant,
aquests tons
celebro que t'agradi.
Té un degradat molt bonic.
Sí. Clar, és un degradat.
Està molt bé.
Lleig, però ara he vist que no, que agrada, per tant, ho celebro.
M'agrada el tirant a lleig. Ja l'esteu escoltant. Ens acompanya la Mercè Mondelo, una de les àngels de les xarxes, que, per cert, avui a Twitter la protagonista és Rigoberta Bandini, sens dubte, i la polèmica, podem dir-ho així, ja, polèmica del
senyor
videoclip.
Sí, podem dir-ho així. Ja ho podem dir així, perquè ahir diumenge, 1 de maig, coincidint amb el Dia de la Mare, es va estrenar el videoclip, per fi, d'Ai Mama. Por tantas mamas... Un videoclip protagonitzat per la mateixa Rigoberta Bandini i dirigit per Salvador Sunyer, que ens traslladen a l'estudi on simula que la cantant va engendrar aquesta cançó, va crear-la amb aquest procés compositiu que va tenir. I a partir d'allà hi anem veient un seguit d'al·lusions als pits, a la maternitat, tot a través d'unes ballarines que, per exemple, fan una coreografia amb ninos de nadons. Jo m'he quedat molt amb aquesta escena, perquè realment és brutal. Un videoclip que ha estat molt celebrat, però també molt criticat. Per tant, per això ja podem parlar de polèmica, sobretot després d'un fil de l'activista @femi_naza, on ha explicat que s'han censurat els seus pits i els d'altres companyes activistes que havien posat i s'havien gravat per aquest videoclip. Recordem com a context, que el gran missatge d'aquesta cançó és no
justament
sé per què da miedo nuestras tetas. És el gran missatge que ha arribat a tot arreu i que denuncia la censura que hi ha avui en dia cap als pits femenins nus sense anar més enllà a Instagram. Doncs bé, la paradoxa està servida perquè aquesta usuària el que explica és que es van posar en contacte amb ella i amb algunes de les seves companyes activistes per gravar els seus pits amb pits que no són els que podríem veure sempre a revistes, no?
Hi havia pits normatius.
Exacte, normatius és la paraula. Hi havia pits de totes menes i elles van acceptar per aquest motiu, no? Per lluitar contra la censura
justament,
que hi ha
clar,
sobre els pits no normatius i els pits femenins nus en general. I la sorpresa per elles ha estat que finalment aquestes imatges no s'han inclòs al videoclip perquè un cop arribat al muntatge el director ha considerat que no li encaixaven. I aquí ve la seva queixa, que per mi es resumeix amb aquesta piulada. Al final és el de sempre. Un home decidint per nosaltres com es fan les coses. I, sorpresa, els pits reals no li han quadrat, no formen part de la seva reivindicació. Un fil de Twitter que, a part de polèmic, es va fer ahir i ja arriba als 13.000 agradaments. Per tant, és una cosa que...
Això vol dir alguna cosa, no?
Té un like meu, de les 7 del matí.
Per sí. Això l'he tingut d'hora, aleshores, Olga.
Potser.
Sí, de fet, l'Olga, quan ha arribat, ja ens ho ha explicat, això, eh? Ho hem de deixar aquí? Ho hem de deixar aquí, no? Perquè em sembla que avui el Freqüència... Gràcies, Mercè.
A vosaltres,
gràcies,
com sempre.
Perquè en recull el final del que és cou a les xarxes socials, però em sembla que algú ens ha enviat, no?, alguna nota de veu especial avui relacionada amb el Freqüència.
Sí, perquè es veu que ja té més o menys una idea de com es titulava el quadre. L'escoltem, és la Consuelo.
Hola, bona tarda, Marta i Mercè, sóc la Consuelo. Escolta'm una cosa, que avui és el... Ah!
És entranyable, aquesta dona, però a nivells...
Però ha dit el títol?
No, sí, no l'ha dit, no l'ha dit.
Home, però...
Ho ha vocalitzat, jo, però ho ha externalitzat, però el nom...
Però, i ho ha fet molt bé,
Sí, computa com a... Ah!
Home, Mondelo, tu has seguit avui el Freqüència o no?
Sí.
Et pots dir, sí.
Home, clarament, no?
Tu què li la donaries
computa
per...
Computa com a bo?
Sí, computa
doncs com a bo. Clar, Vallejo, sí. Què, Olga?
Veig que sí.
Doncs va, donem home, per bona, que és el títol de l'obra més coneguda d'Eduard Munch, que és el crit en noruec Skrik.
Skrik.
Per tant, ja ho sabeu.
Doncs prenem nota. Per cert, la Cistella Caprago aquesta setmana dedicada als celíacs,
Aquest mes,
Més sencer. Mm-hmm. Doncs
sí,
mira,
sí.
Així ens cuidem més. Moltes gràcies, Marta Jarque. Nosaltres ho hem de deixar aquí, com sempre ha estat un plaer acompanyar-te en aquest primer dia de setmana, primer dilluns del mes de maig, 2 de maig. Gràcies a l'Olga Vallejo, al David Serra, a la Marta Jarque, a la producció, i tenim, com sempre, el David García, la vida pràctica. Que és un noi tan pràctic, aquest noi. Déu-n'hi-do, El Francesc Marc Ginet, i a les vies de so, elles, qui són? Doncs mira, la Mondelo, la Mercè Mondelo.
A les vies de so?
Ai, les vies de so, sempre ho dic malament. A les vies de...
També.
A les vies de so hi tenim el Carretero, i el duet format al Carretero i al José Matos. A veure, José, fes-te sentir, home. I ara sí, a les xarxes socials, al món virtual. Hi tenim ara la Mondelo, Mondelo
sí.
I a l'Eva Cervera. Com dèiem, ha estat un plaer, us deixo molt bona companyia, us deixem amb molt bona companyia, amb Ignasi Miranda, que ho té tot preparat, per informar-vos en clau d'actualitat religiosa, al Sense Distància, i en el punt de les dues arriba l'equip de l'Estel Migdia amb Joan Trias, que acabeu de passar un fantàstic dilluns. Va, que ens veiem demà, com sempre, a partir de les 8, amb el Pol Marçà aquí al matí a Ràdio Estel, i després la colla del magazín. Que vagi bé. You may not have ever had a stand up.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Estel Migdia ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel, tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio Estel, obrim les portes del Tot anirà bé.
Les bones notícies i les no tan bones. L'argument intel·ligent, la complicitat d'un somriure, la visió del món des del nord i també des del sud. Pensar que potser no tenim la raó en tot ni tampoc ens equivoquem de mig a mig. Ens agraden les persones disposades a creuar ponts, perquè ens mereixem viure en un món millor i també pensar que hi posem el nostre granet de sorra.
Les tardes de Ràdio Estel es diuen Tot anirà bé, de dilluns a divendres de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Ho notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, Soul, i només Soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical, en bones mans.
Ràdio Estel. Escoltant, sentint.